Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Mapamundi, el podcast d'actualitat internacional de Catalunya Ràdio, amb Quim Olivares.
Russia prepares for its Victory Day holiday next week, and for seconds.
Juridiction d'ailleurs que l'Ukraine n'a pas ratifié, comme la Russie, à Vladimir Poutine. Écoutez.
Els periodistes de mitjans de països considerats no amics de Rússia ni tan sols teníem tret aquesta acreditació.
Es zuletzt geheim gehalten und ob es nun so kommt, ist also fraglich.
Ucrania y las intenciones del presidente Vladimir Putin siguen siendo el centro de la atención mundial.
El món no és només Europa, els Estats Units, Austràlia i el Japó. Això és una evidència geogràfica, però en la invasió russa d'Ucraïna a vegades ho sembla. Per molt que ens repeteixin des de Brussel·les o Washington que Putin està aïllat al món, això no seria ben bé veritat. Si molts des d'Occident es miren les guerres a l'Àsia o a l'Àfrica com a conflictes llunyans i no prenen part per cap dels dos bàndols, no ens ha de venir de nou que des d'aquests llocs la guerra d'Ucraïna es percebi només com un conflicte europeu. De fet, fora d'Occident, gairebé cap estat ha adoptat sancions contra Moscou. Putin, doncs, no està sol al món. I a Rússia? Putin és popular allà? Des d'aquí ho sembla a vegades, tot i que és difícil generalitzar en un país tan immens i on la dissidència és traïció. Per esbrinar si Putin està sol allà, m'han convocat en un restaurant de l'Eixample de Barcelona i sóc al davant. No hi veig banderes russes, però sí, en canvi, de Geòrgia, la bandera de les cinc creus. A dins ens hi espera una traductora de rus.
Hola, em dic Masha, el meu cognom és Kharshiladze, que és un cognom georgià. De fet, els dos són georgians, Kharshiladze Bigvava. I sí, sóc traductora de rus, del rus al castellà, del rus al català o al revés, i també sóc professora de llengua russa a l'ESSI, que és Escola Superior de Comerç Internacional, a la Pompeu Fabra.
I som en un restaurant georgià, suposo que ens has citat aquí per alguna cosa, no? Ara ens ho acabes de dir, no? Pels teus orígens, no? Els teus orígens són de Geòrgia, no?
Evidentment. Jo vaig néixer a Moscou, però els meus pares van viure a Geòrgia, la seva infància, la seva joventut, a Tbilisi, i a part d'això m'ha semblat oportú fer-ho aquí, en un restaurant georgià, que es diu quinzà, que vol dir coriandre, que és una herba que els georgians fan servir moltíssim als seus plats. És clar, Geòrgia va ser d'alguna manera un avís el 2008, quan l'exèrcit rus hi va entrar i va arribar gairebé fins a la capital, poc els hi va faltar, d'això que ens venia, que és la guerra a gran escala gairebé mundial.
A Ucraïna. A veure, Putin està sol o no està sol a Rússia?
No, Putin evidentment no està sol. No està sol ni a Rússia, ni tampoc està sol al món. Des d'aquí, de vegades, des d'Europa, bueno, des de Rússia també, jo crec que hi ha una percepció una mica falsa de que Putin té molt de suport de les forces de dretes, sobretot forces de dretes occidentals, no? No és del tot cert, però resulta que el món occidental, les forces d'extrema esquerra, són tan antiamericanes que té molt de suport per la banda esquerra, Putin, només per anar en contra d'Amèrica, diguem-ne, no? I això és un fet que no es valora prou.
I si parlem dels russos, estaries d'acord que hi hauria tres tipus de russos, així fent generalitzacions, els que estan d'acord amb el que diu Putin i es creuen tot el que diu, els que no s'ho creuen però callen per por, i el tercer que serien els que no s'ho creuen i han sortit a manifestar-se.
Rússia sempre ha estat dividida entre els russos europeistes i els russos russos, és a dir, els russos del món rus, dels que estan al poder ara se'ls pot dir ortodoxos estalinistes, no? Són bastant cínics, per ells és molt important el tema aquest de la idea russa, no? De la idea russa com una cosa extraordinària o com una cosa excepcional o com una cosa que té el seu propi camí i que no pot copiar esquemes o models d'altres llocs. Llavors, els russos europeistes més o menys conformen un, diguem, un 13-14%. Els que són a l'altre extrem, just a l'extrem oposat, potser estem parlant d'un 15%. Llavors, al mig tenim allò que és el 70%, no? Doncs aquesta massa és la que és la més important, i aquesta massa, clar, Rússia i els europeistes han tingut molt poques opcions. Si mirem tota la història de l'imperi rus, abans de ser imperi i ara en el procés de la seva desintegració, que és el que estem vivint, llavors el poble amb els liberals li té molta mania, perquè les coses no es van fer bé.
Я покидаю свой пост с тревогой, но и с надеждой. С верой в вас, вашу мудрость и силу духа.
La desintegració de la Unió Soviètica, als 90, als inicis dels 90, ara vista en perspectiva, el mal que va tenir és que es van perdre les institucions, es van perdre aquelles garanties que sempre té un estat. Llavors, és clar, aquesta gent que tenim al mig, aquest 70%, hi ha una part que sí que es creu el que passa. El que passa vol dir el que li diuen a la tele.
Sí.
Estem parlant en bona part de les capitals, que és on s'acumula un tant per cent més elevat de gent. Estem parlant de les províncies perquè, bueno, perquè veuen la tele. Jo tinc una tieta que viu a la part oriental de Rússia, a Sarapul, que és província a província, i ella és, bueno, és la minoria, no? Que mira YouTube, que mira Telegram, però que amb les seves amigues, per exemple, no pot parlar perquè diu que, bueno, que li diuen que és que l'OTAN ens estava atacant, per tant, hem contestat abans de que passés, no? I després sí, després, a veure una cosa, han canviat el codi penal actualment. És a dir, si tu surts al carrer, et fan una pregunta i saps que segons que contestis et cauen 15 anys de presó, vaja, jo tindria claríssim el que contestaria, no?
És a dir, creus que a vegades és molt fàcil des d'aquí preguntar-se, és que els russos per què no surten més a queixar-se? Clar, no es tenen en compte la realitat que hi ha allà, no?
Perquè ara actualment no serviria per res tampoc. És a dir, les revoltes o les protestes tenen sentit quan poden aportar alguna cosa. Jo actualment ara no veig a Rússia que encara que actualment sortissin 2 milions de persones al carrer, per exemple, a Sant Petersburg, a Moscou, i a ciutats grans per protestar, cosa que es va fer una miqueta al començament de tot, que això portés alguna cosa, no? És clar, per muntar una gran protesta necessites que les elites estiguin per la feina.
Mm.
Ara actualment sembla que no ho estan.
Владимир Владимирович Путин!
Sentim des d'aquí o veiem a Putin en un estadi olímpic ple amb gent amb banderes cridant Rússia, Rússia, Rússia.
Дорогі друзі, добрий день! Ми зустрічаємося з вами в преддверии Дня защитника Отечества.
Això a vegades alguns li diuen que és un bany de masses, però clar, en aquestes manifestacions de suport a Putin, qui hi va?
Hi van els que es diuen budgetniki, que són els funcionaris. Són gent que, diguem-ne, cobra de l'estat d'alguna manera i o sota amenaces. Bueno, jo vaig viure a la Unió Soviètica, per tant, sé perfectament què vol dir quan t'obliguen a anar a una manifestació de l'1 de maig i si no hi vas després a l'escola. No sé si aquí ha arribat aquest cas d'una nena que va fer un dibuix pacifista.
Sí, i tant.
Aquí què va passar exactament? Aquí no va ser en cap moment la FSB, que és la KGB,
que va entrar a l'escola,
sinó que va ser que la professora ho va dir al director, el director, és a dir, la repressió ara va per l'altra banda ja, és a dir, va té les seves cames pròpies. Llavors, és clar, aquesta gent hi van per això i van també cobrant. Molta gent segurament hi va per por.
Clar, és difícil copsar el sentiment majoritari d'un país tan gran, de 143 milions de persones, amb més de 20 repúbliques, nombroses llengües, oi? Des d'aquí se sol parlar de Rússia com un tot. Clar, Rússia és un lloc molt divers, també, no? I potser la gent que està allunyada de les capitals no té res a veure amb la gent que viu a les capitals, oi?
El gran problema de Rússia és que Rússia és un país de múltiples regions i ètnies que viuen cronològicament, en èpoques molt diferents. Què passa? Que hi ha regions que viuen al segle XI, culturalment, democràticament, socialment, i després hi ha regions com les grans capitals que viuen al segle XXII, perquè tot el tema de noves tecnologies, tot el tema de ments, diguem-ne, bueno, que de fet ara s'estan
marxant,
estan fugint, està concentrat a les grans capitals. És clar, casar això no és fàcil, i en canvi des d'aquí es veu, sí, es veu com un tot un bloc uniforme que ni de bon tros ni de bon tros no és.
Abans has esmentat la teva tieta. Tu mantens el contacte amb amics, amb familiars d'allà? Parleu de la guerra?
Jo he hagut de trencar relacions amb els meus amics fins al punt de no dir-nos res des del dia 25 de febrer.
De l'any passat.
És de l'any passat, és a dir, el dia següent de la guerra, de l'inici de la guerra. Sí, és clar, tinc excompanys de classe. Jo vaig canviar 4 escoles allà, per tant, tinc molta gent. Pel que fa als meus amics d'universitat, no passa tant. Els universitaris són molts els que vam emigrar. Per tant, molts amics meus viuen als països de l'Occident. Som d'aquesta emigració dels 90, nosaltres. En canvi, sí que, per exemple, aquesta tieta meva que jo acabo de dir, que amb ella puc parlar de tot i ella té claríssim, amb més o menys objectivitat, el que passa. Ella, per exemple, m'explica, el seu fill, és un exemple, el seu fill que té 24 anys, quan es va anunciar la mobilització el mes de setembre, va agafar una motxilla, la nòvia, uns quants amics, i van marxar cap a Armènia, viuen a Erevan.
Creus que pot haver una bretxa generacional entre aquella gent que va viure la Unió Soviètica, que potser sent una mica de nostàlgia, i aquells que no van viure
la Unió Soviètica? Bueno, és que és la guerra civil russa s'està produint en aquests moments, eh? És entre la generació gran i la generació jove. Jo crec que aniran per aquí les coses. Jo crec que la gent jove, que està posada a l'internet, que han viatjat, que han estudiat a fora, que han participat en Erasmus, molts d'ells treballen per empreses estrangeres. Els que no han anat al front, diguem-ne, les seves perspectives que els està oferint actualment el govern rus, jo diria que no els poden agradar de cap de les maneres.
Putin ha argumentat tota aquesta guerra per qüestions antioccidentals, no? Que si Occident estava massa a prop de les seves fronteres i tot plegat. Creus que la població es creu aquesta propaganda antioccidental?
El problema és qui i de quina manera parla amb la gent que no està convençuda o que té idees oposades. Els liberals fins ara a Rússia no han sabut fer-ho. Aquí suposo que es tractaria d'exposar amb aquesta gent com a conseqüència d'aquesta guerra. Resulta que Finlàndia, que té 1.500 quilòmetres de frontera amb Rússia, ara és a l'OTAN. Resulta que la cultura i la llengua russa, que abans era present a Ucraïna, amb un gran tant per cent de població que era russoparlant, ara se li gira en contra. Que Rússia s'està tancant, que les empreses han marxat. Vull dir, pragmàticament, Putin i el seu entorn exactament què han aconseguit envaint Ucraïna, no? Que volen defensar la cultura russa, l'exclusivitat del món rus, d'acord? S'aconseguirà això? O el que aconseguirem és que a poc aquest país es vagi desintegrant, que hi hagi una influència xinesa, que és tot un tema a part, que té molts greuges contra Rússia des de segles i que està esperant el seu moment. Volem ser un país de segona, bueno, volen ser un país de segona, perquè jo evidentment no puc parlar en primera persona perquè visc aquí, un país de segona com un satèl·lit de la Xina que hi va anar com a germà gran. Les conseqüències són aquestes. Llavors es tracta de, suposo, que fer veure això.
Ara tot seguit parlarem de la Xina, però ja per acabar, sabent que tu ets una persona de llengües, com podríem dir en rus, tant de bo que aquesta guerra s'acabi el més aviat possible?
En rus diria així: «Как бы было хорошо, если бы эта война закончилась прямо сейчас». Que bé que seria que aquesta guerra acabés ara mateix.
Gràcies, Masha.
A tu.
Vinga, salut. És un bon desig, i dit en rus encara té més impacte, no trobeu?
Mapa Mundi, el podcast per saber què passa al món.
Bé, després de sentir la Masha, em pregunto realment quina influència pot jugar la Xina a la Rússia de Putin. Si algú pot aturar la guerra, a banda de Putin, l'hem de buscar a Pequín. Ara, de l'Eixample, baixaré fins a Ciutat Vella per parlar del principal aliat de Putin, que també conversa amb Volodymyr Zelensky, tot i que no ha volgut condemnar l'invasió. Vaig cap al SIDOP.
Soc la Inés Arco, soc investigadora al CIDOP, al Centre de Barcelona per Relacions Internacionals. Em dedico a fer anàlisis de política xinesa. Porto des del 2013 aprenent, estudiant la Xina, primer a la universitat i ara de forma més professional, i he viscut durant un any a Taiwan.
La Xina és un dels aliats de Putin al món?
Crec que primer hem de començar amb la paraula aliats, no? I és a dir, dintre de la Xina, ells defineixen la seva relació amb Rússia com no alineada, és a dir, que no hi ha aquest element d'aliança, no confrontacional i també no dirigida a tercers països. Això és una fórmula que va néixer als anys 90 en un context de postguerra freda, no? De dissolució de la Unió Soviètica, però també de la ruptura sino-russa al 1960. Xi Jinping i Putin tenen una relació molt propera a nivell personal. La primera visita d'estat que va fer Xi Jinping com a president de la Xina va ser justament a Rússia, no? I ara hem vist que aquesta última, al març, és com una dècada de relació que tenen aquests dos presidents. Clar, després si ens mirem en altres elements, no? I si obrim a la Xina, al país tan complex que és, dintre de la política xinesa el nacionalisme és un element molt fort, i això el que creen és tot una narrativa sobre aquest segle d'humiliació on els poders occidentals van arribar a la Xina. Rússia va ser un d'aquests països que justament doncs, van signar molts tractats desiguals en els que el país xinès va perdre part del seu territori. I això és una continuació que potser no veiem tant per qüestions de censura, però que existeix.
Обсудим, безусловно, все эти вопросы, в том числе и ваши инициативы.
Я читал, что в следующем году в Гуйгуне будет проведено.
Has obert molts temes. Comencem per aquesta amistat, no? entre Xi Jinping i Putin. Clar, és difícil saber nosaltres des de Barcelona si realment aquesta amistat és sincera o no, però realment tenen bon feeling, tenen bona relació?
La veritat és que sí. Per exemple, els que ens agrada potser més aquest element més de cotilleo dintre de les relacions, crec que molts ens recordem el 2019 que Putin li va regalar una caixa de gelats a Xi Jinping pel seu aniversari, o moltes vegades en les seves entrevistes ho parlen, no? De com han passat doncs, vacances junts, com s'han fet...
Sí, van de vacances junts i tot.
Van tenir un any on van coincidir, crec, un temps. És a dir, que sí que hi ha un cert element d'una relació molt propera, amb aquests elements més quotidians, no? De trucar-se per l'aniversari, de fer un xupito de vodka, de fer-se regals, però ara també estem veient com que potser hi ha un pas cap endarrere i s'estan agafant uns posicionaments més oficials per part de la Xina. També recordo, va córrer molt per internet una traducció de l'intèrpret xinès, o sigui, que feia la traducció del xinès al rus per Putin. Xi Jinping li va dir un cuida't, i en canvi l'intèrpret va fer com tota una traducció molt més artificial, dient, no?, de cuida't molt, el meu amic, ens veurem aviat. És a dir, que aquest també és un dels elements que crec que és important de quan de vegades quines fonts ens arriben. Perquè hi ha aquest lost in translation, no? Aquests problemes de la traducció, especialment quan veiem que potser els que parlem xinès doncs podem traduir el xinès però no podem traduir el rus i no veiem aquestes dos vessants de la comunicació, que també creen com altres formes de veure i de llegir aquestes relacions.
Parlem una mica del conflicte, de la guerra. Podem dir que la Xina té una neutralitat prorussa. Estaries d'acord amb mi amb aquesta afirmació?
Totalment. No han condemnat, però tampoc han donat suport a aquesta invasió. Continuen fent la seva defensa de les qüestions de sobirania i d'integritat territorial, que són molt importants també pels propis interessos xinesos a Taiwan. Com no ha donat armes a cap dels dos països, de moment, ells poden defensar que han fet aquesta posició completament neutral. Això és una cosa que també hem vist molt amb Xi Jinping quan ha anat a Rússia, on ha intentat mostrar-se com un home de pau, demanant aquesta sortida del conflicte de forma política, en lloc de fer doncs, d'enviar armes a qualsevol de les dues parts, i això és un constant.
Hi ha acusacions per això que diuen que la Xina sí que ha donat armes a Rússia, almenys armes que li diuen de doble ús, no? Civils i militars. Pel que acabes de comentar, això en principi no li interessaria a la Xina que es fes públic.
Hem de fer la distinció entre el que seria l'enviament d'armes letals, com drons o tancs, amb el que són aquestes tecnologies de doble ús o productes de doble ús, no? Que se'ls diu. Un semiconductor, tu el pots utilitzar per fer una ràdio o per fer una joguina, o el pots utilitzar per crear
un
ordinador.
Potser, no?
Exacte, no? I aquesta és la qüestió. També es parla molt de que la Xina ha enviat doncs, cascos, temes de protecció a nivell corporal, però d'armes l'únic que sabem és que ha enviat 1.000 rifles d'atac. Això es pot utilitzar a la guerra d'Ucraïna o no. I aquest és un dels grans debats actuals. Si realment ho fes, tiraria per terra tot aquest discurs que ells estan fent d'intentar ser una potència responsable. La seva relació amb Estats Units i amb Europa seria totalment sentenciada i a la vegada també pel sur global trencaria tota la seva credibilitat com a aquesta potència de pau que està intentant construir, que s'està intentant fer en contraposició als Estats Units.
Quins interessos comercials té la Xina a Rússia?
Podem dir això, no? Hi ha aquest element principal que és a nivell energètic, des de petroli, gas natural liquat, que hem vist que aquesta relació S'inicia sobretot el 2014, justament amb post-anecció
de Crimea.
Per què? Perquè justament doncs, en aquell moment la Xina va poder negociar de forma més favorable certs elements en aquests contractes. Veiem una constant i una preocupació per part de la Xina pròpia de com assegurar aquesta seguretat energètica. No? I després hi ha l'altre punt, no? I és que Rússia és un mercat en el qual la Xina doncs, té un interès a vendre doncs, els seus productes. I pel que hem vist en aquest primer any és que a mesura que els proveïdors occidentals s'han anat retirant, certes empreses xineses s'estan fent beneficis a nivell sobretot d'electrònica i també de vehicles.
I energèticament parlant, he estat llegint aquests dies que volen fer una canonada, no? Que travessi, que vagi de Rússia, travessant per Mongòlia, que porti gas de Sibèria fins a la Xina. Crec que li diuen el Força de Sibèria 2, aquesta mena de canonada. De moment no tira endavant.
De fet, a la reunió entre Xi Jinping i Putin ho està venent molt. Ja gairebé ho tenim tot acordat, està gairebé tot tancat, però en la declaració final no va sortir. És a dir, que això vol dir que encara hi ha detalls que s'han de gestionar. Però és veritat que va ser un element que es va publicitar molt i va sobtar, perquè dintre dels acords l'element energètic va quedar bastant aiguat.
Escoltant-te, tinc l'impressió que a Putin li agradaria ser més amic de Xi Jinping, però que Xi Jinping diu, ai, ja en tinc prou amb el que tinc.
Ara mateix Rússia necessita molt més a la Xina que la Xina necessita a Rússia. La Xina al final és qui té l'última paraula de com és aquesta relació, en quins aspectes es farà i fins a quin punt no, podem continuar o no. I després hi ha tot element d'interessos. Per exemple, com la relació amb Rússia repercuteix els interessos que la Xina té a l'Àrtic o té uns impactes a l'Àsia Central. Rússia tampoc voldrà deixar part de la seva influència, per exemple, en regions que ja ha vist històricament com a pròpies.
És complicat les relacions internacionals i no m'ha esmentat Àfrica, que suposo que els dos també deuen tenir interessos comuns, no? La Xina i Rússia també Àfrica.
La Xina ha agafat com una posició molt econòmica, però en canvi Rússia el que està agafant és més aquest element securitari. Així que, en certa manera, potser els interessos no són iguals, però sí que les seves posicions s'estan complementant una miqueta, no? Perquè per poder fer negocis i poder fer un desenvolupament econòmic en una regió necessites que no hi hagi conflicte. I al final doncs, hi ha aquesta cooperació, potser no de forma directa i clara, però sí complementació dels dos poders.
Inés, moltes gràcies i fins una altra.
Gràcies a vosaltres, un plaer.
Mapamundi, el món a fons i amb mirada pròpia.
We acknowledge Russia as a key partner in Ethiopia wants to further strengthen this cooperation.
Hi ha doncs bona sintonia entre la Xina i Rússia a l'Àfrica. Allà Putin també hi té força aliats i s'esforça per fer-ne més. En les resolucions de les Nacions Unides de condemna de la invasió ucraïnesa, fins a 20 estats africans s'han abstingut o hi han votat en contra. Ara preguntaré si aquesta amistat africana amb Putin és sincera o de conveniència. De Ciutat Vella me'n vaig al barri de la Bordeta.
Jo sóc la Viviane Ogú i sóc investigadora. He estat ara fins fa poc al CIDOB fent una beca de recerca per joves investigadors. També sóc la fundadora i la presidenta de Porta d'Àfrica, que és una associació jove que busca reforçar les relacions entre els dos continents, Àfrica i Europa.
On som i per què m'has portat aquí al barri de la Bordeta de Barcelona?
Som al restaurant Abarca, que és el meu restaurant preferit i també un lloc de trobada de la comunitat afro a Barcelona i on moltes de les persones que tenen interès en la cuina africana poden venir a degustar. Llavors, bueno, nosaltres ens reunim aquí i llavors pensava que era un bon espai per parlar sobre l'Àfrica.
Llàstima que ara està tancat i no podrem provar els menjars típics d'aquí, però bé, ja estem molt bé. Escolta'm, hi ha una part de l'Àfrica que no vol deixar sol Putin o hauríem de dir que no té més remei que no deixar-lo sol?
Les relacions internacionals són molt complexes, no? I en especial pels estats que tenen molta dependència de l'ajuda externa i que necessiten fortes relacions internacionals per pràcticament totes les àrees de la seva governança, no? Llavors, pels estats africans el que no poden fer és trencar o aïllar a Putin perquè això implica conseqüències negatives per ells mateixos.
Tinc entès que els 7 països que han votat expressament en contra de les resolucions de l'ONU de condemna són Rússia, evidentment, Bielorússia, Corea del Nord, Nicaragua Síria i dos estats africans, Eritrea i Mali. Quins motius tenen aquests dos estats, Eritrea i Mali, per donar suport explícit a Putin?
Tant Mali com Eritrea comparteixen una situació de màxima fragilitat i una situació de seguretat molt dèbil. Per exemple, a Mali, després de la sortida de les tropes franceses i del procés d'aïllament internacional que s'hi està donant, Rússia és el pilar de la seguretat de Mali, no? Entre que està barallada amb els països occidentals i que Rússia és el seu pilar, doncs ha fet una aposta ferma per donar-li suport a les Nacions Unides.
I creus que Rússia ha sabut aprofitar els buits de poder i els problemes de governança que històricament ha tingut, tenen alguns països de l'Àfrica?
Doncs jo penso que Rússia el que vol és tenir les millors relacions internacionals amb tots els estats que pugui. Sí que crec que Rússia s'ha trobat que quan hi ha fragilitat, que quan hi ha terrorisme, que quan hi ha una situació d'autocràcies, pot tenir més entrada també pel model que presenta i perquè no fica la democràcia, per exemple, com un pilar fonamental, com Europa pot fer algunes vegades, llavors sí que això li ha sortit molt bé.
Rússia encara viu de la imatge creada a l'Àfrica per l'antiga Unió Soviètica. Creus que això encara existeix, aquest missatge anticolonial? Encara l'explota Rússia?
Sí, el missatge anticolonial és molt present. El fet de que la Unió Soviètica es desmembrés i que Rússia no tingués capacitat d'acció exterior durant molt de temps i quan la va començar a tenir prioritzés en alguns països més forts i que realment l'entrada a l'Àfrica fos a partir del 2010 més o menys, doncs fa que la imatge que tenen mandataris, que molts d'ells es van formar a la Unió Soviètica, no?, sigui encara d'aquesta lluita antiracista, d'ajuda anticolonial, etc.
La presència dels Wagner, aquests mercenaris que es van fer famosos, de fet, quan van arribar a l'Àfrica, és potser l'element més cridaner. En quins països africans s'hi ha desplegat? Hi ha similituds en els casos on s'hi ha desplegat?
S'ha desplegat en diferents països. Ara mateix, en els que jo he estat fent més seguiment, són República Centreafricana i Mali. Pot ser que estiguin desplegats a Burkina Faso, però no hi ha res clar. També s'ha parlat del Txad, no hi ha res clar, el Sudan, a Líbia, aquest sí. Crec que sí que hi ha similituds entre aquests països, però també hi ha diferències. Per un costat, República Centreafricana i Mali tenen conflictes des de fa molts anys que no han sigut capaços de ser solventats amb les intervencions de Nacions Unides ni tampoc amb el suport militar francès, no? I aquests països volen un canvi de paradigma i quan els contracten, no? És un necessitem un reforç militar. Llavors, és en aquest punt, quan hi ha la incompatibilitat i diuen o ells o nosaltres, que els països africans diuen, bueno, després de 20 anys que no ha funcionat això, pues, anem a provar una cosa nova. Però a Burkina Faso és diferent. Ho ha fet sense que hi hagi claritat sobre que hi ha Wagner i ha decidit unilateralment fer fora els francesos i reclutar 50.000 militars i començar una estratègia pròpia. Llavors, jo diria que el punt en comú és la voluntat d'un canvi estratègic més la incompatibilitat del mandat francès.
I què hi diu la població? És a dir, la població prefereixen, simplificant-ho molt, els russos que els francesos?
Hi ha opinions per tot, no? Sí que és cert que ara mateix l'opinió pública que surt als carrers, les mobilitzacions ciutadanes estan brandejant banderes russes i sí que diuen fora França, no? Ava la France. L'opinió pública és que Rússia pot ajudar en aquest procés d'emancipació, no? Segueix, bueno, ha tornat a haver-hi un moviment anticolonial molt fort. Es veu a Rússia com a un país que no té aquesta herència colonial i que pot ajudar-los.
Quan parles amb les noves generacions d'africans, què n'esperen de nosaltres, els europeus o d'Occident?
Crec que és molt maco el que esperen, o sigui, sí que hi ha com molta crítica i molta queixa sobre moltes qüestions i es parla molt del colonialisme i es parla molt del neocolonialisme, no, tot això està sobre la taula, però tot i així jo crec que el que es vol és amistat, el que es vol és que puguin tenir les mateixes facilitats que tenim nosaltres per anar-se'n a viure allà, no? El que volen és un reconeixement de la seva història, de la seva cultura, de la seva literatura, de la seva arquitectura, totes les coses que fan bé, no? El que volen és tenir un pes en l'escena internacional i que en conjunt puguem avançar, no? Com a humanitat, no hi ha un odi, hi ha una voluntat de millors relacions.
Vist des d'aquí, som nosaltres a vegades que deixem de mirar l'Àfrica i deixem de buscar aquestes coses que tu ara comentes?
Sí, jo crec que sí. Jo crec que en general la imatge que les persones catalanes i en general europees tenen sobre l'Àfrica és de los pobrecitos. I llavors és com que no hi ha una mirada d'igualtat cap als africans, ni a l'Àfrica ni aquí a Catalunya. És a dir, no hi ha aquesta cohesió social, no hi ha aquestes ganes de conèixer, d'anar a prendre una cervesa junts, d'entendre's, no? Hi ha una mirada paternalista i racista, i això no permet aquesta igualtat.
Vivian, ja per acabar, no vull posar en un compromís, però llàstima que el restaurant està tancat, però si ens haguessis d'oferir tu un plat del continent, quin plat ens prepararies?
A mi m'encanta el mafe.
Mafe?
El mafe i la locó, les dues coses. Diria que agaféssiu els dos. El mafe és un plat d'arròs amb carn, però les salses de cacauet. És molt típica al Senegal i a Gàmbia, i jo la primera vegada vaig estar a Gàmbia, em vaig atipar, m'encantar, i la locó és plat amb fregit, que és molt típic també al Carib i Amèrica Llatina. Però, bueno, està boníssim.
Perfecte, perfecte. Doncs amb aquestes receptes culinàries acabem. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Mapamundi és un espai de la secció d'Internacional de Catalunya Ràdio amb Quim Olivares, muntatge de Josep Lluís Santiso i producció de Vanessa Carrió. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.